Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El meu pare va ser rei. Sempre havia estat el millor pare del món. Que bé que s'estava als seus braços. Jo mai no m'havia divertit tant com quan jugàvem amb ell. Quan tots dos jugàvem a fet i amagar, jo em podia passar hores buscant-lo. Van arribar uns senyors molt tibats que van preguntar al meu pare si volia ser rei. Així que va marxar, el meu pare lluïa una corona damunt el seu cap. De sobte, el meu pare em va semblar enorme. El meu pare havia crescut molt en un sol dia.
Així són les coses quan ets molt important,
em va dir.
A més, ara que sóc més alt i gros, puc veure més i més bé el meu regne.
Com més i més creixia el papa, menys el veiem la mama i jo. Ja era massa gran per la nostra casa. De manera que els arquitectes i els paletes van construir un palau. Palau per a ell sol. De vegades venien altres reis que parlaven de coses grans amb paraules grans, i quan venien aquells reis, la mama i jo havíem d'anar molt de compte que no ens aixafessin. Els meus amics em deien: ha de ser divertit que el teu pare sigui rei. Jo no deia res. No era gens divertit. Era el rei de tots, però jo ja no tenia pare. Un dia, ell va voler jugar a fet i amagar. No pots! No hi podràs jugar mai més. Et descobriria de seguida. Ets massa gran. Un altre dia, va convidar la mama a fer un sopar romàntic. La mama va tornar amoïnada perquè, quan ell la va abraçar, sense voler, li va fer mal. Em penso que el papa tampoc no li agrada ser rei. Sempre està sol, sense més companyia que la seva corona. Ens troba a faltar a la mama i a mi. De manera que va cridar els senyors tibats i els va tornar la corona. Ja no volia el regne per a res. A més, el seu palau era massa fred. Ara, el meu pare torna a ser el millor pare del món. Una altra vegada, juguem a fet i amagar com abans. S'amaga molt bé i em costa trobar-lo. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Una història senzilla i fantàstica, els autors ens conviden a reflexionar sobre la relació entre els pares i els fills. El meu pare va ser rei, de Edicions Baula, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Baixant de la font del gat, una noia, baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu, Marieta, Marieta, pregunteu-li com se diu, Marieta de l'ull viu. Baixant de la font del gat, una noia, baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu, Marieta, Marieta, pregunteu-li com se diu, Marieta de l'ull viu. Baixant de la font del gat, una noia, baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu, Marieta, Marieta, pregunteu-li com se diu, Marieta de l'ull viu. El senyor Ramon enganya les criades, el senyor Ramon enganya tot el món. El senyor Ramon enganya les criades, el senyor Ramon enganya tot el món. Criades, quan se fan al llit, tururu, tururu, qui gemega ja ha rebut. El senyor Ramon enganya les criades, el senyor Ramon enganya tot el món. El senyor Ramon enganya les criades, el senyor Ramon enganya tot el món. Les pobres criades, quan se fan al llit, tururu, tururu, qui gemega ja ha rebut.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El drac vermell. En un petit país a l'extrem del món hi havia un poble que vivia en pau, sense gaires maldecaps. Amb una mica d'esforç, tothom obtenia el que necessitava. Els pagesos plantaven gra i hortalisses, el forner pastava pa i el fuster fabricava taules i bancs. Tots tenien feina. El temps passava molt a poc i, en realitat, mai no hi havia cap fet gaire emocional. Ara bé, vet aquí que, un dia, un pagès s'adonà que algú se li havia menjat tot el blat. Trastornat, va córrer cap a casa i ho va explicar als veïns, que van decidir anar al camp per enxampar el lladre. Però en arribar-hi no hi havia ningú, ni rastre de lladre. Cada matí, un camp o un altre estava arrasat i els pagesos no sabien què fer. De sobte, el cinquè dia, un home cridà:
«Foc! Foc!
i van veure que unes flames altes com una casa de pagès s'enlairaven des del bosc. De seguida van cridar els bombers, que van arribar de pressa amb gran enrenou. Mentre els bombers intentaven apagar el foc, un monstre enorme sorgí del bosc. La gent va córrer a veure què era aquella bèstia.
Atrapeu el lladre, que se'ns menja el gra! Atrapeu-lo!
Cridaven els pagesos enfurismats. Però el cap de policia digué:
Atureu-vos! Ha transgredit la llei. L'hem de detenir. És de justícia.
Així doncs, van endur-se el monstre a la ciutat. Els ciutadans se'l miraven estranyats i victorejaven els bombers que l'havien capturat. De seguida, van convocar una assemblea per decidir-ne el destí. Un professor molt savi digué, mentre es netejava les ulleres:
És un animal monstruosament rar. Seria una llàstima matar-lo.
El general, a qui tothom respectava molt per les condecoracions que portava, exclamà:
Aquest animal és un recurs molt profitós per a l'exèrcit. Amb la força que té, pot ensorrar els murs enemics. A més, ell tot sol escup més foc que tots els nostres llançaflames. L'entrenaré perquè sigui soldat.
El general es va endur el monstre, que el seguia obedient, i el portà al camp d'entrenament de l'exèrcit. Allà li donava moltes ordres perquè esdevingués un bon soldat. Però ja podia cridar ja que al bon drac no li interessava gens ni mica la instrucció militar. De fet, l'únic que li importava era menjar. Al cap d'un temps, el general estava tan desanimat que ho va deixar córrer. Llavors, a l'alcalde se li va acudir una idea: tornar a convocar tots els ciutadans. Solemne i amb veu ferma els digué:
Escolteu, el monstre té bon cor i no és gens perillós. Li farem una gàbia i atraurà molts curiosos que vindran d'arreu del món. Un monstre sempre val la pena de veure.
L'endemà li van construir una gàbia amb barrots de ferro ben gruixuts. Però l'animal preferia la llibertat i no era gens feliç darrere d'una reixa. Com que cada vegada se sentia més desgraciat, amb les potes gruixudes, esbotzar el terra de la gàbia i arrencar a córrer i a córrer amb la gàbia al cop. L'alcalde tingué un bon disgust. El seu pla tan genial havia fracassat. Gairebé es va posar a plorar. El professor es va tornar a netejar les ulleres i digué:
Ves per on! Aquest monstre potser ens resultarà útil. Treu foc i el foc es pot convertir en electricitat.
Rumiant i molt i amb molts càlculs, el professor va inventar una màquina que va sorprendre a tort i a dret. La màquina no solament subministrava electricitat a tota la ciutat, sinó que fins i tot escalfava l'aigua de les banyeres. El monstre només havia d'escopir foc dins de l'embut una vegada després de dinar, i de seguida l'electricitat es petarregava per tot arreu. Aviat en va aprendre, perquè era un drac i els dracs no són tan babaus com semblen. La gent li estava molt agraïda. Al vespre podien llegir llibres gràcies a la llum elèctrica, i amb els peus ben calentons, tots estaven entusiasmats. Obsequiaven el drac amb regals esplèndids. Els nens li collien herbes gustoses, les àvies li portaven pomes al forn que feien bona olor, i el pastisser enfornava pastissos selectes que li agradaven molt. Un dia es van endur el drac a l'Ajuntament. L'alcalde es presentà vestit de cerimònia i li penjà al coll una medalla ben llampada. Mentre el públic aplaudia, el van declarar ciutadà honorífic. Els aplaudiments no s'acabaven mai. El drac era feliç. Tenia llibertat, podia gandulejar el sol tant com volia, el tractaven a cor. Què vols? I només havia d'escopir una mica de foc de tant en tant. Quan estava molt brut de sutger, podia anar a banyar-se al riu, que era molt a prop. De vegades pensava:
Els humans
no són pas tan dolents com semblen.
I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El drac vermell, de Max Beltwich. Editorial Libros del Zorro Rojo, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i la Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'hora del conte, al 91.5 FM.
Salud, vuelve a brigar tu sal. carrer, adéu, fins que ens trobem de nou.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Quan vaig a Viladrac,
què?
Vaig veure un animal molt particular. Amb la mà així,
cuí,
amb l'altra així,
cuí, cuí.
I et feia?
I feia
cuí, 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 feia cuí, 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 cuí. Feia cuí, 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 feia cuí, 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 cuí. Viladrac,
què?
Vaig veure un animal molt particular. Amb la mà així,
cuí.
Amb l'altra així,
cuí, cuí.
Amb el peu així,
cuí.
Amb l'altra així,
cuí, cuí.
Què feia?
I feia
cuí, cuí, cuí. Feia cuí, 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 cuí. Feia cuí, cuí, cuí. Feia cuí, 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 cuí. Feia cuí, cuí, cuí. Feia cuí, 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 cuí. Feia cuí, cuí, cuí. Feia cuí, 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 cuí.
Som-hi!
Quan vas a Viladrac,
què?
Vaig veure un animal molt particular. Amb la mà així,
cuí.
Amb l'altre així,
cuí, cuí.
Amb el peu així,
cuí.
Amb l'altre així,
cuí, cuí.
Amb el cul així,
cuí.
I el cap així,
cuí, cuí.
Què feia?
I feia
cuí, cuí, cuí. Feia cuí, 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 cuí. Feia cuí, cuí, cuí. Feia cuí, 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 cuí. Feia cuí, cuí, cuí. Feia cuí, 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 cuí. Feia cuí, cuí, cuí. Feia cuí, 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 cuí.
Som-hi!
Quan vaig a Viladrac,
què?
Vaig veure un animal molt particular. Amb la mà així,
cuí.
Amb l'altre així,
cuí, cuí.
Amb el peu així,
cuí.
Amb l'altre així,
cuí, cuí.
Amb el cul així,
cuí.
I el cap així,
cuí, cuí.
I amb la llengua així,
cuí.
La llengua així, així. La llengua fora, així, no?
I feia cuí, cuí, cuí.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Llegenda de Sant Jordi. Temps era temps, i hi havia un regne bonic i tranquil, on el sol sortia de dia i la lluna es passejava a les nits. Però un dia els seus habitants van viure un gran daltabaix. Un monstre terrible rondava les terres de la vila de Montblanc. Heus aquí un drac amb el cos ple d'escates com una serp. De tan perillós com era, no tan sols caminava per terra, sinó que també volava i nedava amb gran agilitat i rapidesa. Amb els seus ullals esmolats, les seves banyes i les urpes llarguíssimes de les seves potes destruïa masies, pobles sencers, escruspia els ramats i cremava les collites amb el seu alè de foc. Els pobres vilatans i vilatanes, atemorits, només de veure'l fugien cames, ajudeu-me. Encara que, amb el drac a prop, molt pocs tenien la sort de salvar la seva pell. El rei, alertat per aquella situació, decidí finalment visitar Montblanc amb tota la seva cort. Un cop comprovada la gravetat dels fets, ordenà que obrissin les portes de la ciutat per tal que els seus súbdits poguessin entrar i protegir-se d'aquella bèstia malvada. Ben aviat va córrer la veu que els sentinelles havien vist el drac apropar-se ràpidament a la vila. Homes, dones i infants van entrar a Montblanc per refugiar-se allà on podien. Aquell mateix vespre, el drac verd, gran i poderós, arribà a les portes de la ciutat. Per tal de foragir-lo, el rei ordenà que les campanes de l'església de Santa Maria repiquessin amb força i que no deixessin de sonar ni un moment. Aquella pensada, al final, no va donar resultat i el drac va romandre impassible davant les portes tancades, desafiant tota la vila de Montblanc. Enmig de la desesperació dels seus habitants, un cavaller àrdid de la guàrdia s'oferí per tal d'aniquilar el drac, que no deixava de llançar flamarades a tort i a dret. Un cop tingué el consentiment del rei, sortí de les muralles i pobre. No hi hagué ni temps per a lluitar. La gran bèstia és llançada amunt del malguanyat soldat, que en un tres i no res desaparegué entre els seus ullals de foc i la seva llengua vermella. Els homes i les dones de Montblanc, en veure-ho així, esclaren de por, desesperats, fins que emmudiren quan sentiren de sobte la veu terrible i profunda del drac.
Gent de Montblanc, si no voleu que cremi la vostra ciutat, si no voleu que us cremi a tots vosaltres, escolteu-me bé i feu allò que us dic. Ja n'estic tip de menjar-me les vostres ovelles i vaques. Estic fart de cruspir-me pagesots i soldats. Entregueu-me una de les vostres filles, una de ben jove i bonica. Vull una donzella amb la carn tendra i rosada. I si no m'obeiu, ja podeu començar a tremolar perquè Montblanc es convertirà en una enorme foguera.
L'horror va enfosquir el rostre de tots els vilatans i també el del seu rei. La demanda del drac era massa terrible. Així que, ben aviat, la Guàrdia Reial s'organitzà per sortir a alliberar la ciutat d'aquell monstre. Un cop passades les portes de les muralles, el batalló s'enfrontà al drac amb força, però sense aconseguir fer-li ni una sola ferida. Els soldats, ara un, ara l'altre, anaren caient a les urpes de la bèstia. Fins que al final, de nou, va ressonar la veu poderosa d'aquell drac.
Gent de Montblanc, no tempteu la sort ni jugueu amb la meva paciència. Escolteu bé les meves paraules. Si demà al matí no tinc la donzella que us he demanat, de tots vosaltres i de la vostra ciutat només en quedaran les cendres.
I un cop va haver pronunciat aquelles paraules, el drac va llançar una alenada de foc a les muralles i va girar cua amb el cap ben alt. Mentre el drac dormia a la riba del riu, el rei no aconseguia trobar una sortida a aquella situació. Si es mantenia ferm i no cedia a la demanda del drac, tota la ciutat patiria una sort terrible. Però si ho feia, sacrificaria cruelment una donzella innocent. Com que s'acostava l'alba i la decisió no estava encara presa, es convocà un gran consell, on les opinions d'uns i altres eren una de sola. Fins que el savi conseller de la cort li proposà una solució que, malgrat no ser pas bona, li va semblar la més encertada de totes les que havia pogut escoltar. Farien un sorteig entre totes les donzelles de la vila de Montblanc per tal d'escollir la que hauria de ser sacrificada al drac. Després de posar el nom de totes les noies en una urna, l'atzar volgué que l'escollida fos ni més ni menys que la dolça princesa Violant, la filla del rei que ell més estimava. una donzella bonica i apreciada per tothom. El rei quedà esmaperdut. Per un moment li va passar pel cap la idea d'intentar salvar, fos al preu que fos, la seva filla. Però ella mateixa aturà el seu pensament.
Pare estimat, no podem lluitar contra la voluntat de la fortuna. Aniré a trobar aquella mala bèstia amb valentia i la meva mort serà una mostra d'honor per al nostre poble. Només així Montblanc i els seus vilatans i vilatanes es podran salvar i s'acabarà d'una vegada per totes aquest malson.
Amb aquelles paraules, els ulls del rei s'inundaren de llàgrimes de dolor i orgull. I tothom, pagesos, menestrals, burguesos i fins i tot les famílies nobles de la ciutat, sortiren al carrer agraïts a donar l'últim adeu a l'heroïna. Es diu que no hi hagué en tota la vila ni una sola ànima que no restés commoguda pel coratge de la princesa i ni un sol ull que no quedés eixut. Quan arribà l'hora, la Violant abraçà els seus pares per última vegada i s'obrí pas entre la multitud cap a una de les portes de la ciutat. Alguns pujaren a les torres de defensa de Montblanc per veure la vella donzella que, sense mirar enrere, baixava a trobar el drac a la riba del riu. Quan la perderen de vista, però, una misteriosa figura a cavall aparegué a l'horitzó. Era un cavaller ferm, vestit de blanc i amb una creu vermella al pit. Duia cota de malles i una espasa lluent al cinto, un escut al braç esquerre i una llarga llança que apuntava al cel mentre avançava rabent cap a la vila damunt del seu majestuós cavall blanc. Un cop dins la ciutat, arribà fins a la plaça on el rei plorava desconsolat per la terrible sort de la seva filla.
Qui sou vos que arribeu a la meva ciutat en un moment tan trist?
Li preguntà el rei al cavaller.
El meu nom és Jordi, noble senyor. Sóc un cavaller que ronda pel món i s'enfronta al mal, per major glòria del cel. He sabut que un drac malvat assetjava la vostra ciutat i vinc decidit a aniquilar-lo.
Acabo d'enviar la meva filla a morir a mans d'aquella mala bèstia!
En aquells moments, la princesa era ja davant del drac i mentre li feia una trista reverència digué:
Sóc la princesa Violant. Obeint la teva demanda, la ciutat de Montblanc i el seu rei, el meu pobre pare, m'envien a trobar-te.
Amb aquelles valentes paraules de la jove, el drac escopí foc i mogué amb força la seva llarga cua. I mirant-la, de dalt a baix, bramà:
Una princesa. Això és més del que m'esperava.
I la bèstia malvada llançà el que semblava una malèvola rialla. Alçà el cap i avançà lentament cap a ella. La princesa, atemorida, es deixà caure de genolls davant del monstre disposada a no veure mai més la llum del sol. Però abans que una flamarada arribés a tocar la princesa, abans que una sola urpa l'engrapés, una figura a cavall s'interposà entre ella i la bèstia ferotge. Era el cavaller Sant Jordi, que sostenia ben alt el seu escut per tal de protegir la noia i brandava la seva espasa amb força. Dit i fet, apartant la princesa del perill, el cavaller Sant Jordi s'encarà amb el drac i carregar contra ella amb el seu cavall, amb un coratge i valor que feien tallar la respiració. Irritat, el monstre s'abraonà sobre ell amb la boca ben oberta. No gaire lluny, la princesa fou testimoni de la dura batalla entre tots dos, terrible entre crits i flames, llarga i feixuga, ja que ni un ni l'altre no aconseguien vèncer el seu enemic.
Com es diu aquest cavaller impertinent? Digues-me el teu nom abans de morir entre les meves urpes.
Sóc el cavaller Jordi, i amb l'ajuda de Déu, avui serà el teu darrer dia sobre la terra.
I tot d'un plegat, en Jordi llançà l'escut i l'espasa a terra i empunyà ben fort la llança amb totes dues mans. Esperonà el cavall i carregà contra el drac furiós amb una destresa que molt pocs podrien aconseguir mai. fos per l'habilitat del cavaller, fos per la voluntat del cel, la punta de la llança es clavà entre escata i escata de la bèstia i entrà amb força carn endins totalment fins al cor del drac malvat. El monstre caigué abatut a terra, amarat de sang, ferit de mort. I content que els seus ruixits es pogueren sentir per tots els racons de la contrada. Amb la desfeta, la princesa corregué a abraçar-se al seu heroi salvador, emocionada i agraïda per la seva noble gesta. I va voler la sort que les llàgrimes d'alegria d'ella anessin a caure en la sang de la bèstia ja morta. D'aquella ferida oberta nasqué, qui sap com, una rosa vermella, olorosa i punxant. Aleshores, en Jordi agafà la rosa amb compte i la donà com a penyora a la princesa. Ningú no el torna a veure mai més per aquelles terres. Però des d'aquell dia, cada 23 d'abril, els enamorats i les enamorades de Montblanc i de tot Catalunya es regalen roses per commemorar la gesta d'aquell que seria anomenat Sant Jordi. La seva història, però, s'explica també a molts altres indrets del món i Sant Jordi és l'heroi d'aquells i d'aquelles que tenen cor de cavaller. La llegenda de Sant Jordi, de la col·lecció La Lluna de Paper, de la editorial Grup 62, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Dormir ben tranquil. ben aviat la son t'haurà posseït. Creu en
música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'hora del conte, al 91.5 FM. L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.